Cada 14 de novembre es commemora el Dia Mundial de la Diabetis amb l'objectiu de donar a conèixer la diabetis i sensibilitzar la societat envers aquesta malaltia. I és que només a Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis supera els 630.000 casos. Segons l'enquesta de Salut de Catalunya del 2022, la diabetis afecta el 9% de la població major de 15 anys i el percentatge superior a partir dels 65. Per parlar d'aquesta malaltia i saber quines eines tenim per tractar-la i prevenir-la, ens acompanyen la doctora Carmen Quirós, que és adjunta al Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Doctora, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Núria Alonso, que és infermera experta en diabetis i educació terapèutica del mateix servei. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per el més bàsic, per definir i situar-nos, per saber exactament de què estem parlant quan parlem de diabetis.
Doncs, bueno, la diabetis és una malaltia que bàsicament es diagnostica en el moment que els nivells de sucre pugen per sobre dels valors normals. Vale? Llavors, pues, el valor de sucre puntual normal és 126 mil·lígrams de decilitre i pues, necessitem més d'una determinació per sobre d'aquests valors per poder-la diagnosticar.
Mm-hmm. Hi ha diferents tipus.
Hi ha diferents tipus de diabetis. De fet, hi ha molts tipus de diabetis, però jo crec que en línies generals ho podríem classificar en quatre tipus. La diabetis tipus 1, que és aquella que normalment es presenta amb els nens petits, encara que es pot iniciar a qualsevol moment de la vida, i que realment el mecanisme és una malaltia autoimmune. Vale? Es generen anticossos per raons que a dia d'avui no tenim molt clares i la persona desenvolupa una diabetes d'una forma una mica sobtada. Tenim també la diabetes tipus 2, que és la diabetes més coneguda i representa pràcticament el 90% de les persones amb diabetes, i és aquella que normalment es presenta a l'edat adulta i moltes vegades associada, pues, a obesitat, a sedentarisme, a mals hàbits dietètics. També tenim la diabetes gestacional, que és aquella que es presenta durant l'embaràs de dones que prèviament no tenen diabetes, i després hi ha un altre grup que s'associa, pues, a fàrmacs o altres malalties, com malalties que afectin el pàncreas. Serien com les quatre diabetis principals que podríem parlar.
I quines serien les principals causes, els factors de risc que poden portar una persona a desenvolupar la diabetis?
En el cas de la diabetis tipus 1, com deia la doctora Quirós, no sabem les causes que poden generar aquesta malaltia. Llavors, apareix de forma més sobtada, i en el cas de la diabetis tipus 2 sí que està més associada a altres patologies metabòliques, com podria ser l'obesitat, la hipertensió, sobrepès, etc. I en la diabetis gestacional podria haver-hi també un factor hereditari, no? Si tenim algun familiar amb diabetis, podríem presentar diabetis gestacional durant l'embaràs. I bàsicament serien aquestes les causes.
I si parlem de símptomes, quins serien els símptomes més comuns que ens podrien alertar, doncs, de la possibilitat de tenir diabetis?
Pues en el cas de la diabetis tipus 2, normalment l'inici és progressiu, i el problema un dels problemes d'aquesta malaltia és que l'inici és silent. És a dir, normalment, si no fem analítiques de rutina, no diagnosticarem la diabetis, i per això, de fet, hi ha un gran percentatge de persones amb diabetis que no saben que tenen aquesta malaltia. En un moment, si aquesta malaltia durant molts anys no es diagnostica, sí que apareixen símptomes, que són els mateixos símptomes que poden aparèixer en una diabetis tipus 1 d'inici sobtat. Vale? I això ja succeeix quan realment els nivells de sucre són molt alts, i bàsicament seria, pues, tenir molta més set de l'habitual, orinar molt més, perdre pes d'una forma no explicada. Això ens hauria d'alertar, i seria, pues, probablement els símptomes més típics d'un inici de la diabetis, però ja dic, seria, si és una diabetis tipus 2, ja estaria diagnosticada en un estat molt avançat.
I per fer el diagnòstic, ara parlava la doctora d'analítica. Hi ha algun altre sistema, a part de les analítiques?
Bueno, podem fer algun control capilar, que és un control en el moment per detectar si hi ha alguna alteració, però la confirmació s'ha de fer mitjançant l'analítica en sang.
Anem al tractament. El tractament i a la gestió de la malaltia. Quin és el tipus de tractament més habitual?
Doncs un altre cop hem de diferenciar molt clarament entre diabetis tipus 1 i diabetis tipus 2. No? La diabetis tipus 1, com hem dit, és un problema autoimmune, que el que passa és que hi ha anticossos que destrueixen el nostre pàncreas i, per tant, deixem de fabricar insulina. Com que el que passa és que deixem de fabricar insulina, l'únic tractament possible a dia d'avui és administrar insulina diverses vegades al dia. No? La diabetis tipus 2 és diferent. El problema principal inicialment és que sí que som capaços de secretar insulina, però aquestes causes com, la, per exemple, l'obesitat o altres condicions fan que la insulina que fabriquem no es pugui, no faci correctament la seva funció. Llavors, en aquest moment de la malaltia, doncs hi ha diversos fàrmacs, tant pastilles com injectats, però que no són insulina, que són fàrmacs que ara mateix no estan molt de moda pel tema de la diabetis i de l'obesitat. Aquests fàrmacs ajudarien a la insulina a fer millor el seu efecte i, per tant, durant molts anys es pot tractar amb aquests fàrmacs. I arriba un moment en què, si el pàncreas ja arriba a esgotament, en aquest moment s'hauria de començar insulina, perquè realment encara que posem fàrmacs, si no tenim insulina ja dintre del cos, doncs l'únic tractament és la insulina.
Hi ha un aspecte important, i això li preguntarem a la Núria, que és l'educació terapèutica en el control d'aquesta malaltia. Parla'ns una mica en què consisteix, quina és la importància precisament d'aquesta educació que t'encarregues d'oferir als pacients.
Bueno, és una part fonamental del tractament. Al final tenim les persones amb diabetis han de tenir una sèrie d'hàbits que els hi hem d'ensenyar a gestionar. L'educació terapèutica el que fa és un acompanyament en el procés crònic de la malaltia. Llavors els hi ensenyem o intentem ensenyar-los-hi a gestionar com s'administra la medicació, com s'ha d'aprendre, en què consisteix la seva malaltia, perquè al final quan tu coneixes la teva patologia i tota la medicació que tu portes per tractar-la, ets més lliure, estàs més empoderat pel teu dia a dia. Llavors el que nosaltres fem, molt bàsicament resumit, seria acompanyar, comprendre la malaltia durant tota la vida.
O sigui que ens hem de fer nostra la malaltia, que mai millor dit és pròpia, i no prendre'ns-la com una qüestió aliena, no? I menys que ens faci por, perquè precisament amb aquesta educació el que et permet és el coneixement, evitar aquesta por i aquesta desconeixença que tenim a l'hora de poder actuar. Precisament la prevenció és clau, és important per prevenir moltes malalties, però també la diabetis. Precisament avui feu des de les 9 fins a 2:15 a consultes externes. A Terrassa esteu fent controls de glucosa i donaré informació sobre aquesta patologia, no?
Sí, al final, com deia la doctora, el 90% dels casos de diabetes és diabetes tipus 2 i en alguns casos podríem prevenir o endarreria l'aparició d'aquesta diabetes, no? Nosaltres fem aquests controls també per visibilitzar, no? Aquesta malaltia, la diabetes en general, i si detectem algun cas en què els valors de glucosa apareguin alterats, el que fem és donar informació, però els hi adrecem a que vagin al seu centre d'atenció primària perquè completin aquest anàlisi i veure si realment hi ha una diabetis o és perquè no ha vingut en dejú o el que pogués ser.
Hi ha algun consell per intentar reduir el risc de desenvolupar la malaltia?
Clarament, la diabetis tipus 2 és una malaltia que depèn molt... No? Hi ha un component genètic important, això és cert, però depèn molt dels nostres hàbits diaris. Vale? Llavors, és fonamental combatre l'obesitat, no? Mantindre el normal pes. És fonamental una dieta saludable i equilibrada que no contingui molts sucres, bàsicament, i és fonamental l'activitat física. Vale? Aquests tres pilars probablement són els més importants i que, de fet, els hauríem de fer per combatre o evitar la diabetis, però també per combatre i evitar moltes altres malalties, no? Com són la hipertensió o malalties similars.
Aquesta és la recepta bàsica, no? Una vida equilibrada. Exacte. En l'alimentació i en l'activitat i en el descans.
Exacte.
No? Aquest seria l'ABC.
Aquest seria
l'ABC. Que serviria per moltes
malalties. I que, a més, a vegades volem implementar-lo quan ja som grans, quan veiem que tenim un risc i que cada cop tenim més clar que aquests hàbits assolits durant la infància són claus per evitar aquest tipus de malalties en el futur, no? És a dir, aquella cosa de és un nen, pot menjar galetes perquè no farà diabetis, doncs probablement no farà diabetis, però li estàs...
A la llarga?
A la llarga, doncs li estàs inculcant un estil de vida que no és l'apropiat, no?
Uh-huh. Parlant de la vida, com és el dia a dia d'una persona amb diabetis?
Bueno, aquí també hem de diferenciar, no? Depèn del tractament que tu portis, no? I depèn de la forma com enfrontes aquesta malaltia. En diabetes tipus 1, que és un percentatge més petit de les persones amb diabetis, sí que hi ha una càrrega més gran en quant a gestió del tractament en el seu dia a dia, no? Has de prendre moltes decisions només en relació amb la diabetis i, a més, tens una vida normal, no? I en diabetes tipus 2, també, depèn del tractament, però a més a vegades hem de carregar amb aquest estigma, no, de és a causa d'uns hàbits que jo he adquirit, no, aquesta culpa per haver acabat amb una malaltia a vegades, no, que podríem haver previngut amb estils de vida. Llavors, la càrrega mental és molt important en aquesta patologia, tenint en compte més que és una patologia crònica i que a dia d'avui no tenim cura.
M'imagino que en el cas dels infants, quan parlem, per exemple, de l'autogestió, de l'autocontrol de la malaltia, aquí és una mica més difícil. Com es fa? Com es gestiona això?
La veritat és que a dia d'avui la majoria d'infants amb diabetes tenen diabetes tipus 1 i, per tant, doncs, va associat a això, no? Administrar-se insulina diverses vegades al dia i administrar-se i controlar-se els nivells de glucosa diversos cops al dia. Evidentment, és una transició des de la infància més precoç a l'adolescència, en què al principi el càrrec bàsicament és dels pares i a poc es va transicionant als nens. Afortunadament, avui dia disposem de diverses mesures tecnològiques o dispositius tecnològics que es poden ajudar a tractar la diabetes, no? Doncs tots ells porten sensors de glucosa que fan que no s'hagin de punxar tantes vegades al dia al dit, sinó que portant aquest dispositiu, doncs, amb un telèfon mòbil poden veure els seus nivells. Tenim bombes d'insulina que administren la insulina sense haver-se de punxar cada vegada, vull dir, però sí que és veritat que és un moment de la malaltia especialment complex, perquè els nens, pues, no els hi pots dir ara no corris, ara no saltis, ara no, i tot això interfereix evidentment en el dia a dia.
Uh-huh. La diabetis també pot tenir complicacions. Quines són aquestes complicacions més comunes associades a aquesta malaltia si no s'acaba de controlar bé?
Clar, el problema és que si mantenim controls alts, normalment de la glucosa, podem alterar els vasos sanguinis, no? I això acaba afectant una sèrie d'òrgans que principalment poden provocar problemes a nivell de visió, no? Que és la retinopatia diabètica, el ronyó, que és la nefropatia, i d'altres patologies com també conegudes com podria ser el peu diabètic, però per això, perquè hem mantingut uns controls alterats alts, principalment, durant molt de temps i s'han vist afectats o bé els nervis o els vasos sanguinis que reguen aquests òrgans.
Mm-hmm. No ens queda massa temps, però sí que m'agradaria que aprofitéssim al final per llançar un missatge a les persones afectades de diabetes que es troben precisament en aquesta situació, o a aquelles persones que podrien estar ja en risc de patir diabetes.
Bueno, bàsicament, si estem parlant de diabetis tipus 2, tornem a lo mateix, no? És molt important l'estil de vida. Hem de ser molt constants en això. Aquelles persones que mai no es facin cap analítica, no? Pues sempre pensar que pot ser una malaltia silent durant molt de temps i que probablement val la pena alguna vegada fer algun control per poder-la diagnosticar de forma precoç o inclús en l'estat de prediabetis. I bàsicament, part de l'estil de vida, doncs, òbviament, quan s'instaura un tractament, doncs, ser constant amb aquest tractament.
Alguna cosa, Núria, afegir?
És tot.
Doncs ens ha quedat molt clar. Vida saludable, un estil que puguem portar bé, alimentació, activitat física, descans i controls. acudir als professionals, que són els que, són els que sabeu. Gràcies a la doctora Carmen Quirós i a Núria Alonso per haver passat avui pel programa. Que vagi molt bé. Bon
Moltes
dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies.